Hola, molt bones, què tal, com estem?
Hola, bona tarda, què tal?
Com estàs,
Hola,
Toni?
Berta. Bé, bé, aquí estem.
Molt bé. Aquest és el nostre segon programa en directe i estem així una mica solos ante el peligro, a veure què tal, com surt.
El nostre programa en directe, sí. I el nou programa.
Sí, eh? Ja en portem uns quants.
3 mesos.
Doncs el programa d'avui va ser bastant centrat en les victòries, en algunes de les victòries ambientals que n'hi ha hagut, no?
Sí, sí, l'idea és parlar d'alguna victòria ecologista actual. Alguna. Vull dir, no, la idea no és, com a mi el que jo porto, no és de parlar de lo més important, sinó de, bueno, com sempre estem parlant de catàstrofes, doncs portar avui alguna victòria ecologista.
Farem així com una mica, ens animarem una mica, no? Dintre de tots els programes així una mica col·lapsistes, que tant ens agrada la paraula.
Apocalípticos.
I, bueno, mira, per començar, jo tinc aquí algunes de les victòries que s'han donat en el 2016 i, bueno, les he trobat a la pàgina de Greenpeace, que també doncs, han estat fonamentals per també aconseguir-les aquestes. Si vols, començo.
Vale, comences tu. Molt bé.
Mira, per exemple, a veure, algunes de les victòries ambientals que hi han hagut l'any passat. Mira, la primera, la Corte Colombiana ha declarat inconstitucional la mineria en els pàramos. Els pàramos, doncs, bueno, podrien dir que són com els humedales colombians, són uns ecosistemes molt humits, que tenen un paper molt fonamental perquè generen molta aigua potable de la zona, no? I és un ecosistema matorral. I clar, el que fa la mineria doncs, és acidificar aquesta aigua i amb les seves conseqüències que això comporta. No?
Amb els metalls pesats, no? Que s'utilitzen en...
Sí, exacte. Llavors, doncs, per començar, és inconstitucional, és a dir, que no es pot fer. Val? Aquesta seria una de les victòries de l'any passat. Després, una altra, és que s'ha protegit la selva on viu l'os Kermode al Canadà. Val? Protegir la zona, doncs, per protegir-los, evidentment, eh? I, bueno, prohibida la tala, en general, industrial, vamos, que es considera com una zona superprotegida, també es prioritzen i es potencien els drets dels indígenes i tot el que això comporta, no?
Bueno, m'imagino que els sabia molt greu el que han fet amb les arenes bituminoses que s'han carregat quantitats enormes d'hectàrees per treure l'arena bituminosa de sota dels arbres i amb el que han fet amb la pipeline de connexió del petroli d'arena bituminosa amb Estats Units i el... No, crec que és una connexió que comunica aquest petroli amb Estats Units i el gas o el petroli de fracking també d'Estats Units amb Canadà i estan també afectant a les comunitats indígenes de la zona, llavors han compensat...
I les
han compensat una mica, s'han compensat la consciència fent una salvant un tros de bosc en una altra banda.
I les arenes bituminoses, bueno, ara potser m'equivoco, són les arenes de la construcció, pot ser que siguin aquestes.
No sé què vols dir amb construcció.
Val, no, m'estic fent un lío, no? Com si no hagués dit res.
Les arenes bituminoses són... és un terreny que té petroli molt dens sota la superfície. Llavors s'ha d'arrencar tot el que hi ha a sobre. Val? Hi ha terrenys de Canadà amb arenes bituminoses. I són boscos. Són boscos altíssims i centenaris o mil·lenaris i enormes. Doncs estan destrossant, arrenquen els boscos, aixequen retiren l'humus i arriben al terreny que té molt de petroli solidificat. Llavors agafen la terra, la foten en piscines, en bases, o escalfen amb un gas natural i separen el petroli de la sorra i el petroli amb la calor s'escalfa i es separa en les diferents components o les diferents qualitats. Mm-hmm. I és una barbaritat perquè et carregues un bosc i utilitzes gas natural per a treure petroli. És un petroli que és completament... costa moltíssim de treure i fa molt temps que es coneix. S'està usant ara perquè estan desesperats, perquè està baixant la producció mundial. I això, hi ha fotos impressionants, no? De una foto d'un bosc d'avets, no? De coníferes que arriba a l'horitzó, perquè la foto arriba a l'horitzó i després la mateixa foto és Mordor, no? No hi ha res més que terra negra enfangada, no? Amb fumejant, amb aquestes bases que on escalfen la terra per a separar el petroli dens de l'arena.
Quin panorama.
Sí.
Vaja.
Bueno, llavors els canadencs han reservat un trosset de bosc. Molt
sí,
bé.
I també, mira, per aquesta banda també, doncs, per que augmenti la població d'aus carmuda. Una altra victòria. El famós hotel Algarrobico, sabeu, a l'hotel de la costa, aquest construït, bueno, que és com una immensa infraestructura blanca. Que
molt bonic.
Així, força por, i que sempre hi ha hagut tanta polèmica al voltant seva, tal. 11 anys, no? 11 anys han estat en lluita per intentar tirar aquest hotel. Doncs ara s'ha considerat que és il·legal, val?
Però fa temps d'això, no?
El 2016, ara això és el que s'ha aconseguit el 2016, però clar, fa uns anys que estan en campanya en contra d'aquest hotel i sí que segurament que estava paralitzat.
Estava paralitzat.
Però ara definitivament la seva categoria és d'il·legal.
Mm-hmm.
Val.
Jo crec que no l'haurien d'enderrocar.
Per què?
Crec que l'haurien de plantar tot de terra i de llavors i que les plantes sortissin per les finestres de l'hotel. I dels garatges, de les habitacions. No? Plantar-ho tot amb terra fèrtil i ple de llavors.
I que quedi tot un hotel
verd. Sí, un hotel verd. Sí.
I anar a allotjar-nos allà, a passar una nit.
Home, el que passa és que les arrels anirien trencant-ho a poc a poc, saps? Podria ser perillós, però jo crec que seria una manera maca de, en comptes d'anar i enderrocar-ho, no? I fer una altra vegada obres, no? No, plantar-ho tot. Estaria guai.
Això s'hauria de valorar. Home, jo crec que...
O les raboses i els altres animals podrien fer caus allà, podrien fer llodrigueres.
No? O potser facilitaria que s'assentés un altre tipus de fauna que no és autòctona, al·lòctona, algun animal estrany. No sé.
Bueno, no passa res.
No passa res. Mira, després, què més? Hi ha hagut també la prohibició definitiva d'emissió de gasos, d'algun tipus de gasos que s'utilitzen per fabricar roba impermeable. Uh-huh. Val? Per part d'algunes marques de roba, doncs s'ha vist que l'ús d'aquests gasos contamina moltíssim, etc, i totes les conseqüències negatives que té, doncs s'ha prohibit l'ús d'aquests gasos, aquests en concret. Doncs llavors això també s'hauria de veure una mica què és el que passarà ara, si s'utilitzaran uns altres, bueno, etc, etc, no? Però almenys aquests no s'emeten. Està prohibit. Què més? Un altre logro que hi ha hagut l'any passat. Brasil cancela una construcció d'una megapresa que volia fer l'Amazones.
Bé, val? Aquesta sí que la considero bona sense ironia. Bona.
Bona, tal qual. I bueno, també hi ha la població que viu al voltant, que és el poble de Mundunuku.
Uh-huh.
Mundunuku. I bueno, totes les conseqüències negatives que podria haver afectat en aquesta comunitat i tot l'entorn, doncs ja no passarà. Un altre.
Molt bé, a veure.
Another one. Es crea l'àrea marina protegida més gran del món a l'Antàrtida. 1,5 milions de quilòmetres quadrats.
Gràcies al superheroi Obama. No? No va fer l'Obama?
Segurament. Yes. I és una bona notícia aquesta també. Una altra. Vaquita marina. Coneixes la vaquita marina?
És un tipus de cabell, de cavall, de cavallet de mar?
No, és més gran. És com si fos una balena petitona.
Ah, ni flowers.
Sí. Protegida, la vaquita marina. Val? El seu hàbitat, que es troba principalment a Mèxic i a la costa dels Estats Units, doncs es prohibeix la seva caça, bàsicament la seva captura. Val? I aquí doncs, tenim alguns dels logros. Què t'han semblat?
El de la presa B. El del mar no ho sé, perquè com ja això de que la població és mòbil, no dels peixos, no sé si és efectiu o simbòlic, però de la presa amazònica bé.
Clar, sempre hi ha, no?, coses que s'escapen, mercats negres, sempre tot això, no? Quan es prohibeix una cosa s'ha de veure ben bé i analitzar en veritat què és el que passarà, no?
Sí, sí, s'aplica la legalitat, la Constitució, aquesta Convenció de Colòmbia, si realment, o si no continuaran havent explotació furtiva minera, o, saps? Per exemple, lo dels páramos de Colòmbia. No, perquè crec que hi ha una part de la mineria que és pirata.
Sí, quasi totes, no? Sempre hi ha pirata, everywhere around.
Pirates i corsaris i bucaners. Bé, llavors, ara parlaré jo d'una petita victòria ecologista, petita a nivell mundial. O sigui, la fiquem a nivell mundial. Doncs es tracta de que El Salvador s'ha prohibit la mineria metàl·lica. Estic llegint una notícia del blog d'Atac.
Això pot ser que ho haguessis dit en algun programa anterior, la prohibició de la mineria a El Salvador? Em sona.
Crec que hem parlat del tema... Sí, vaig dir que parlaria del tema fa molts programes. I vaig dir que el següent programa parlaria d'aquest tema i no ho vaig fer.
I ha venido ahora,
al
¿no?
final ha vingut, sí. Doncs és una notícia del blog d'Atac del 7 d'abril.
Sí. A veure. Ara prova, Toni.
Sí.
És que estava molt fluixet, ara he pujat, ara vale. Se sentirà millor.
El Salvador ha aturat la mineria metàl·lica. Val? Després de 12 anys de lluita i una lluita que ha costat... Després de 12 anys de lluita i que ha costat la mort de 5 activistes ambientals que els van matar. Marcelo Rivera, Dora Alicia Sorto, su bebé de 6 meses de gestació, Ramiro Rivera i Francisco Durán, a qui els van dedicar la victòria parlamentària. Doncs el Parlament del Salvador, per majoria, va decidir la prohibició de la mineria metàl·lica. I, bueno, és un tema molt important perquè la mineria metàl·lica utilitza minerals molt contaminants que contaminen els aqüífers, l'aigua dolça, i hi havia un moviment popular, un moviment ciutadà molt gran per aconseguir la prohibició. Val a dir que la mineria metàl·lica, no sé si era actualment sols el 3% o l'1% o el 5% del PIB del Salvador, però això no treu que no els costés un esforç aconseguir-ho que no tinguin mèrit. Si no hagués sigut important per un sector de l'economia, no haurien matat a 5 persones. No? De fet, hi ha una companyia minera canadenca que va denunciar al govern o a l'estat d'El Salvador perquè els van interrompre la concessió abans de la prohibició de tota la mineria metàl·lica en general. Fa anys ja els van prohibir una mina en concret. I van denunciar a l'estat d'El Salvador a un tribunal internacional i ara el tribunal ha dictaminat que en realitat és la companyia que ha de pagar a l'estat d'El Salvador 8 milions d'euros per les costes del judici. Cosa que la minera no ha fet encara, és la canadenca Oceana Gold. Val? Llavors crec que, bueno, que és una victòria important per això, que s'ha de tenir en compte que, bueno, que des de gent pobra de classe treballadora pues, s'ha aturat a un sector que representava el 3% de l'economia d'un país, que si ho mires en la seva mesura en realitat és algo molt gros. I, bueno, no sé, vull comentar l'anècdota que per exemple, aquesta mateixa notícia de La Vanguardia, pues La Vanguardia ho enfoca molt des del punt de vista de l'Església Catòlica, no? Com que estava la dreta i l'esquerra barallant-se, no? en aquest sentit i no arriba a un acord i gràcies a l'Església Catòlica que arriba a Salvadora i doncs es fa aquesta llei de prohibició de mineria metàl·lica. Bueno, l'important d'aquí és la gent, ha sigut un moviment popular molt gran i en la lluita entre el Frente Farabundo Martí i la dreta, era la dreta la que estava en contra de la prohibició i potser en un país catòlic l'Església ha tingut un pes, no?, en el recolzament de la marxa, però no considero que sigui just considerar-los, ficar-los com l'actor principal. I ja està. El de Salvador, ja està.
És, bueno, el tema de la criminalitat envers els activistes ambientals és, mm-hmm. és un fet que és molt comú. Sempre hi ha moltes morts.
Sí, per exemple, no sé, fa uns mesos van assassinar a una activista, no sé si era del Salvador o de Hondures, que estava contra una presa, la Berta Cáceres.
Sí.
I fa unes setmanes hi va haver una matança a un estat extractivista, un estat on l'extractivisme miner té molta importància, al Brasil, crec que és l'estat de Pará. I hi ha hagut han fet una massacre de camperols fa poques setmanes, o la setmana passada o així. Llavors sí, és bastant comú el combatre, no? el poder combati el problema pues, matant.
És un drama quan l'objectiu principal és la protecció del medi ambient i en cap moment el beneficio personal, com moltes altres...
Ja, però sí que estan interrompent el benefici personal d'alguns, yeah, no? Llavors el que fan és contractar sicaris i ja està.
Clar, deuen jugar potser en fer por, no? A temorir i a l'últim moment, o no, o fins i tot potser el primer, acabar amb tot plegat.
Sí, bueno, sí, poden començar amb amenaces i si la persona no s'achanta, pues la maten.
Un drama, sí.
I, bueno, per exemple, a Colòmbia, encara que no sigui sols pel tema ambiental, a Colòmbia, després del signat del Tractat de Pau, on les FARC han deixat les armes, doncs continuen matant ambientalistes i continuen matant sindicalistes. No? És un procés de pau on únicament les FARC s'han pacificat. L'Estat i l'exèrcit i l'extrema dreta no. Bé, fiquem un xut o fiquem l'entrevista que li he fet a la meva amiga Arguiñe.
Per mi, perfecto.
Quina de les dues coses tries tu?
Jo, a veure, el xut... Jo potser ficaria una mica de xut.
Molt bé, doncs sí? Fiquem un xutet.
Vamos allá.
Energéticos son importantes porque yo creo que son una de las piezas que nos dice que esto se acaba y que tenemos que cambiar de sistema socioeconómico. Así como otros límites ambientales nos hablan de problemas con las pesquerías, con los bosques o con las aguas y da la impresión de que son problemas que afectan a otras especies, animales y vegetales, cuando hablamos de límites energéticos estamos hablando de aquello que es la base de nuestra tecnología, de nuestra industria, de nuestro transporte y que determina nuestra forma de vivir. Por ello son límites como mucho más relevantes. Cuando hablamos de escasez de energía, tenemos que tener en cuenta que más del 80% de nuestro consumo energético depende de sustancias agotables, de los combustibles fósiles o bien del uranio. Y hay mucho oscurantismo en todo lo relacionado con la energía. Es muy difícil saber, por ejemplo, cuántas reservas de petróleo existen en el planeta. Y de hecho, bueno, pues hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en los datos oficiales se puede ver que hay países como Arabia Saudí o como los Emiratos Árabes, que tienen siempre las mismas reservas a pesar de que cada año van extrayendo petróleo. Es decir, que bueno, los datos oficiales de reservas de petróleo no reflejan la realidad. Pero sí que podemos usar un poquito el sentido común para ver realmente lo que está pasando con la energía. Sabemos que los combustibles fósiles no son renovables, entonces podemos decir que tenemos un stock, un depósito de combustibles fósiles en el planeta, y tenemos un grifo de salida que serían lo que estamos extrayendo cada año, y un grifo de entrada en ese depósito que son los descubrimientos que hacemos cada año. Si miramos esos datos históricos de cuánto hemos consumido y cuánto se ha encontrado, podemos ver que desde hace ya 20 años, más de 20 años, desde los años 80, estamos extrayendo más petróleo cada año de lo que se encuentra. Y también se puede ver que los grandes descubrimientos de petróleo tuvieron lugar en los años 50, los años 60, los grandes en los años 70 fueron los descubrimientos del Mar del Norte, los últimos grandes descubrimientos, y que lo que últimamente se descubre es muy poquito. Es decir, que en algún momento el tanque se va a vaciar porque se está extrayendo mucho más de lo que se llena. Pero a mayores de eso, hay otros fenómenos que nos hacen que el problema sea más preocupante. Y entre ellos está la bajada de la tasa de retorno energético de los combustibles, que quiere decir que los combustibles fósiles que ahora se están encontrando son los de peor calidad, los recursos más remotos, y que extraerlo requiere una buena cantidad de energía. Es decir, que un 30, un 20, un 10% de lo que extraemos, de la energía que extraemos, la tenemos que emplear en sacarlo de la Tierra. Y en el momento en que tengamos que invertir lo mismo para sacarlo que lo que vamos a conseguir, pues esos recursos ya no serán extraíbles. Y además también se suma el fenómeno del pico del petróleo. El pico del petróleo es una teoría que ha sido corroborada ampliamente por los hechos y ahora mismo es aceptada ampliamente en la comunidad científica, que nos dice que los pozos de petróleo tienen un perfil de extracción en forma de campana. De forma que cuando se ha extraído la mitad aproximadamente del crudo que se puede extraer, la extracción se hace más lenta. No quiere decir que no haya petróleo en el subsuelo o que no haya gas natural en el subsuelo, sino que no podemos extraerlo al ritmo que queremos. De forma que cada año la extracción se ve limitada por la porosidad de las rocas, por el hecho de que se mezcla con agua. Es decir, son factores físicos que nos impiden hacerlo. Aunque tengamos mejores tecnologías o más dinero para sacarlo, no podemos hacerlo. Y últimamente, los científicos, en la comunidad científica existen bastantes predicciones acerca de cómo se va a comportar el petróleo, el gas natural y el carbón en estas décadas. Por ejemplo, aquí tenemos los gráficos de la extracción de petróleo a nivel mundial. Las curvas que se ven de colores son las diferentes estimaciones de diversos expertos, y en negro tenemos el consumo. Ahí tenemos las estimaciones de petróleo que nos hablan de un cénit alrededor de 2020 o incluso antes para algunos autores. El gas natural tiene un fenómeno también similar al pico del petróleo, y también los autores que hemos encontrado en la literatura nos hablan de picos de extracción alrededor de 2030. Y para el carbón natural también se observa un fenómeno similar, aunque es menos claro que para el gas y para el petróleo, y a pesar de que está menos estudiado, también están apareciendo últimamente estudios que nos hablan de que podemos encontrar límites para el carbón hacia mediados de siglo, para el 2040, aunque probablemente con mesetas más extendidas. Y para el uranio existen pocos datos de curvas de extracción de este estilo, pero sí que es verdad que se habla de que el uranio barato también está empezando a encontrar problemas antes de 2030-2040. Este tipo de teorías están en las revistas científicas. De hecho, se puede ver que existen numerosos artículos. Por ejemplo, aquí tenemos un pantallazo de la editorial Elsevier, que nos habla de 1.700 artículos en los últimos años que hablan sobre que tienen exactamente la palabra pico del petróleo, peak oil. Pero bueno, no parece que esto esté surgiendo en los medios de comunicación o en las primeras páginas de los periódicos. Pero hay algunas señales que nos están hablando de que realmente las previsiones científicas nos están equivocando, y estos años estamos ya empezando a vivir el pico del petróleo. Uno de los datos que nos habla de ello es lo que se puede ver aquí en los perfiles de extracción históricos de petróleo. Se puede ver que desde el año 2005 se observa un estancamiento bastante evidente en la producción de petróleo, que no se observa en el gas natural ni en el carbón, que están creciendo. Es decir, que no es que tengamos crisis económica y por eso se consume menos petróleo, porque entonces se dejaría también de consumir gas natural y carbón.
Bueno, hem escoltat un segment d'una entrevista que li fan a la Margarita Mediavilla, que és física, investigadora en energia i dinàmica de sistemes i coses així a la Universitat de Valladolid. I podeu trobar l'entrevista per la referència a la qüestió energètica. Un moment que estic obrint l'arxiu perquè està... Ai, no. Vale, ja ho he vist. La qüestió energètica, perdó, en la crisi global. És la referència per a trobar-ho en YouTube. I la cançó és de Defcon 2, que es diu...
El cotxe no. No.
Sí, no sin mi cotxe, sin mi cotxe no, o algo així, però podria ser sin mi low cost no. Sin mi vuelo low cost no. No, sin low cost no. I és el... Vull anar a Tailàndia. Sin low cost no. No, sin low cost no.
Claro, sin low cost no.
Claro. Sí, aquesta cançó era la entrada, era la sintonia de presentació d'un programa d'aquí de Radio Bronca de fa uns anys que era, crec que es diu El fin de los días o algo així, i pues, el recomano molt. Parla de... Bé, és com els nostres germans grans, no? Parlen de l'altra cara de la crisi de l'esgotament energètic, que sembla que no té relació amb l'ecològica, però té molta relació. Perquè, per exemple, dius, ah, pues si s'acaba el petroli bé, no? Millor, més ecològic, no? Perquè igual pots cremar carbó perquè tens menys petroli, llavors, no? Cremes carbó per a fer electricitat, en contra de tant de petroli i fas més CO2 encara, no? A banda del problema de la distribució d'aliments, que va amb petroli, amb vehicles, que, val? Amb camions i amb vaixells que van amb petroli, llavors tenen un problema greu amb la distribució d'aliments, entre altres coses. I, bueno, ara la Berta ens parlarà
d'una troballa. Mira, bueno, un equip internacional d'experts, coordinats també amb investigadors de l'ICTA, que és l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'Autònoma, va presentar el 2014 a la delegació del Programa de Nacions Unides a Brussel·les per al Medi Ambient un atlas que és l'Atlas Global de Justícia Ambiental. Val? És a dir, que és un plànol que identifica conflictes ambientals que n'hi ha al món i que fa, doncs, que tota la població pugui accedir per ser coneixedora de tots els conflictes que hi ha actualment, no? És com una plataforma interactiva amb plànols que analitza la trajectòria de més d'un miler de conflictes ecològics i espais de resistència a nivell mundial, val? I clar, llavors és com que aporta bastant evident, no?, una evidència sobre diferents desequilibris estructurals de poder que hi ha en l'economia global, no?, per ser bastant així més conscients. Uh-huh. I l'Atlas mostra com els conflictes ecològics estan incrementant arreu del món, sobretot per demandes de materials i energia de la classe mitjana alta dels països desenvolupats.
Uh-huh.
Val? I qui acaba rebent majorment l'impacte de tot això són comunitats, normalment que són, doncs, sovint no poden ser indígenes, també són comunitats...
Camperoles, no? Pot ser, també?
Camperoles, i que tampoc no tenen poder polític per poder accedir a justícia ambiental, que estan com desemparades davant de tot això, desinformades, i s'aprofita una mica, doncs aquesta situació, no? I... El plànol mostra tendències preocupants també com la impunitat de les companyies que cometen aquests delictes o la persecució dels defensors ambientals, el que estàvem comentant abans. Però també mostra casos, per altra banda, de victòria de justícia ambiental, no? Casos on s'arriben a guanyar judicis legals, s'arriben a cancel·lar projectes o els béns comuns són... Què vol dir? Què vol dir això que m'estàs fent?
El rellotge.
Ah, vale. Perdó, és que m'estava fent...
Perdó, és que no. Falta una entrevista de 17 minuts.
Sí, acabo. No, en veritat, estic a punt, eh? I on els béns comuns són retornats a la comunitat, no? O sigui, un 17% dels casos són exitosos de tot això. En veritat, ja quasi estic, eh? També la plataforma permet obtenir informació sobre la gent implicada, o sigui, et dona molta informació de tot, no? Descripció del conflicte, les diferents fonts d'informació, etc. I facilita d'aquesta manera interacció entre grups de treballs afins, perquè, bueno, si estem tots més connectats, evidentment, doncs ens podem recolzar molt millor i sobretot el més important, bueno, una de les coses més importants és que incrementa la visibilitat d'aquests conflictes. I una de les conclusions a les que s'ha arribat de tot això és que els moviments socials de justícia ambiental de base són clau per aconseguir que les formes de consum i de producció siguin més justes, equitatives i menys perjudicials, perquè tots aquests conflictes es deu bàsicament per això, per quatre, que per la nostra manera de viure generem tot això, no? N'hi ha actualment 2.123 casos i d'èxit el 17%, que seria aproximadament en 365. Val? I bueno, quins tipus de conflictes, no? Així que ens podríem trobar, doncs, conflictes per la conservació de la biodiversitat, obtenció de combustibles fòssils, mineria, projectes urbanístics com el que hem vist allà del superhotel Mordoriano, infraestructures portuàries i aeroportuàries, entre d'altres moltes d'aquest tipus. I després d'aquest sprint posem l'entrevista que has fet tu, Toni, no?
Vale, el tema que ver la que has obert és molt interessant. Jo crec que hauríem de fer un programa sobre justícia ambiental en el proper programa que fem. I jo també portava una notícia que és Recalerumer en lluita per no tornar a la foscor. És el títol per a trobar-ho a la directa. És una comunitat autogestionada molt interessant a, crec que a Vitoria. I us recomano que busquen notícies sobre el tema perquè és interessantíssim. Però no es dona temps. Anem a ficar una entrevista a una amiga que està en un grup de consum ecològic, una cooperativa de consum agroecològic. I, bueno, quan obres arxius, etc., pues... Ja. Em talles i fico l'entrevista?
Fica com vulguis.
Hola, estic amb l'Arguinya, l'hort ocupat de Vallcarca, que ens va explicar sobre el seu grup de consum. Com es diu el vostre grup de consum, Arguinya?
Cop Pam a Pam.
Cop Pam a Pam.
Sí. És un grup de consum que va néixer l'any 2011 arran d'una xerrada que al centre cívic Parc Sandaro, que està a prop del Parc de la Ciutadella, pues, va organitzar sobre grups de consum. Llavors, bueno, la xerrada va ser al maig, van assistir gent de que, bueno, gent del barri que i van convidar gent de Sants, que ells tenien més experiència en grups de consum, i llavors arran d'aquesta xerrada, alguna gent del barri es van continuar reunint per formar aquest grup de consum. No estem legalment constituïts com una cooperativa,
però funciona com a cooperativa.
Però sí, funciona com una cooperativa. Tenim una web on, bueno, surten les bases de l'organització, l'assemblea, les comissions que n'hi ha, i bueno...
I en què consisteix exactament? Teniu un conveni amb uns agricultors de l'àrea metropolitana o una mica més lluny?
Sí. Es va contactar aquell any, es va arribar a contactar amb unes noies joves que tenen unes terres llogades a Argentona. I, bueno, elles són les productores i llavors nosaltres, pues, bueno, són les que produeixen la verdura ecològica i és la... i és la
proveïdora. Les proveïdores.
Llavors, les proveïdores.
El que teniu és únicament d'aquestes productores, d'aquestes pageses. I què és el que tenen?
Bueno,
o teniu més coses, sí, a banda de...
No, tenim la verdura d'elles i després tenim l'opció també d'agafar ous, que són dos rius d'un... Bueno, una empresa que es diu el New Dous, que són dos rius, i són ous ecològics, i llavors elles ens proveeixen d'aquests ous que venen d'aquest projecte que es diu el New Dous. I també podem agafar fruita que és sempre fruita, bueno, l'agafen de productes ecològics del mercat més proper possible, quasi tots són catalans, però...
Però això ho feu vosaltres directament, no a través de les productores d'Argentona?
Sí, sí, a través d'elles. La fruta i els ous fem també a través d'elles.
No ho feu vosaltres directament?
No, no, ens el porten elles.
El millor, més fàcil, no? Perquè és tot a través d'elles.
Sí, i després sí que fem a part, el pa, que també podem agafar, d'unes noies que fan pa a no sé quin poble és, però tenen una web que es diu Volem el pa sencer i fan molts tipus de pa i agafem el pa d'elles. Això sí que és a banda, però el repartiment és tot en el mateix lloc, que és en el centre cívic, que ens deixen una habitació per fer el repartiment els dimecres de 6 de la tarda a 9 de la tarda.
I com funciona econòmicament el grup de consum? Pagueu una quota que equival al que consumiu? O com va això? Hi ha un consum mínim? O és una quota mensual? O com funciona?
No, són cistelles tancades i llavors hi ha tres mides de cistelles, la cistella petita, la mitjana i la gran, i cadascuna porta les verdures de temporada. I el preu és un preu fixa de cada mida de cistella.
Això és setmanal?
Això és setmanal, sí. El compromís és que cada setmana demanem una cistella.
Però tu pots triar cada setmana si vols la gran o si vols la petita?
Suposo que sí, que això ho pots canviar, sí. Sí, normalment la gent que ja decideix una mida normalment sempre agafa la mateixa, però sí, si vols canviar també pots canviar.
Vale, llavors no funciona per quota mensual, sinó per...
No,
per cistella setmanal.
Hi ha una quota per formar part de la cooperativa, que són 20 euros per unitat de consum.
Mensual?
Una unitat familiar o el que sigui.
Mensual?
No, quan entres. Quan entres com a sòcia, diguem-ne, del grup, doncs hi ha una quota de 20 euros, que després no es retorna.
Però es paga al principi i ja està, no és anual ni res.
Com que estem sota el paraigua del centre cívic, nosaltres no hem hagut de llogar un local per fer el repartiment.
Llavors la distribució del menjar el feu en un centre cívic?
Sí, les falleses i la noia que fa el pa ens porten els productes aquí al centre cívic Sandaru i ho porten elles, i nosaltres allà fem torns, els que estem a la cooperativa fem torns per rebre els productes, per controlar que la comanda s'ha portat correctament, que els cobraments, que la gent s'agafa el que ha demanat, i això són torns que a cada unitat de consum li pertoca potser una cada 2 setmanes o així, anar un dimecres, el dimecres que li toqui allà per fer...
Per una feina com de dependent de fruiteria dins del centre cívic i de distribució en un horari fixe, no? En què ha d'anar la resta de la gent, dels usuaris, dels integrants de la cooperativa a recollir les cistelles.
Sí, exacte, sí.
Val, i us torneu de manera equitativa en el temps aquesta feina?
Sí.
I no s'ha de pagar res al centre cívic?
No, perquè això, és que ens deixa més al local. Moltes altres cooperatives que sí que han de llogar, s'han de constituir segurament legalment com a cooperatives per llogar un local i això. Nosaltres tenim aquest avantatge, que estem, com que va néixer arran d'aquesta proposta de xerrada del centre cívic, i vam néixer arran d'això i ja ens van cedir al local i no hem de pagar res per això. A l'agost, quan tanca el centre cívic, fem el repartiment a l'associació de veïns, en el local de l'associació de veïns que està, però que també ens el deixen.
I l'acord que teniu amb les pageses està... Ho heu fet amb constitució legal? Hi ha algun contracte o no ha fet falta? I cada vegada us subministren i vosaltres us comprometeu a comprar cada setmana i ja està.
Sí, jo crec que no hi ha res. No sé segur, però
I la feina aquesta distribució exactament que tu has d'estar a una hora amb més gent, un dia de cada temps, per a ells venen amb una furgona al centre cívic, sí, i es descarrega i sí, es posa en el terra o en una taula on sigui, després de tal hora a tal hora la gent ha de venir a recollir-ho,
sí,
tot.
Sí, 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 tenim una habitació al centre cívic, allà es deixen les cistelles i es recullen allà, sí. Llavors, bueno, entre les avantatges de fer pues, aquest tipus de consum, no? És un consum de proximitat que és més sostenible,
uh-huh,
i sense intermediaris. I després, pues, al fer cistelles tancades, també això...
Bueno, t'obliga a menjar coses que no menjaries, no?
Bueno, t'obliga, sí, a fer una alimentació més variada, i després també és més respectuosa amb la terra, perquè així també hi ha una varietat més àmplia de verdures al sol,
uh-huh,
i permet un millor sistema de rotacions i adobs i millorar la fertilitat de la terra. I després també de cara a les pageses, doncs també és millor perquè elles asseguren la venda de la seva collita i eviten pues, llançar producte, no? que no es vulgui vendre.
Elles intenten utilitzar pocs pesticides forts, sí, no, o no utilitzar...
Elles no utilitzen.
I fertilitzant sintètic d'origen de gas natural, fertilitzant industrial l'utilitzen de tant en tant o intenten que sigui adob orgànic o compaginen o com ho fan?
Sí, aquí, bueno, elles tenen una web també que es diu Tres Quarteres.
Tres Quarteres?
Tres Quarteres.
Acabat amb A.
No, acabat amb S.
Amb B, sí. Tres Quarteres.
Sí. Es diuen així perquè van començar, eren tres noies, i ara són dos. Llavors elles tenen una web que ho explica molt bé, i allà parlen, doncs,
de com ho fan, no? De com cultiven.
Sí. A veure, aquí...
Bé, no passa res. Anem a acabar pronte perquè ens estem mullant. Què més t'anava a dir? Llavors vosaltres us coneixeu d'abans, quan estàveu en el centre cívic i vau decidir fer un grup de consum, bueno, us coneixeu d'abans tots els que esteu ara? O...
Jo em vaig adherir més tard, jo això al començament jo no hi era, no...
Però tenies algun amic o algun...
Sí, a mi una dona del barri, que la vaig conèixer en alguna manifestació,
uh-huh,
em va parlar d'aquesta uh-huh, cooperativa, com que jo vivia molt a prop, doncs vaig començar. Primer vaig començar demanant només pa i ho feia a través de la cistella d'una altra companya, uh-huh, perquè el compromís és demanar la verdura, i després ja doncs, vaig fer el pas de demanar la cistella de verdura.
Molt bé, és un grup flexible, no? Et van deixar primer... Vull dir, no hi ha un contracte legal amb les d'Argentona, et van deixar entrar únicament amb el pa i després vas veure... està molt bé això, perquè no s'agobiï la gent,
sí,
flexibilitat.
Sí, bueno, ho vaig poder fer perquè es demanava el pa a través de la cistella d'una altra i ja està. Sí, uh-huh, ja ho podia fer, sí. Sí.
Llavors, i si algú a Barcelona volgués formar part de... volgués fer un grup de consum...
Sí.
En el teu cas tu ja vas entrar quan ja estava constituït, però què creus que s'hauria de fer si alguna gent... Quants sou, per exemple? Quanta gent és recomanable reunir en un grup de consum?
Bueno, nosaltres com a màxim pensem que 20-22 famílies ja és... No volem créixer més d'això.
I el mínim?
I el mínim, pues... No, ara mateix estem 15, perquè hem tingut algunes baixes, i sí que preferim ser més. Preferim ser pues, 20, 20 i pico, però no més. Si creix més, llavors ja...
Hi ha un problema amb el local, no? Per exemple, es quedaria petit el local o...
Sí, i el funcionament pues, ja seria una mica igual més... bueno, més complicat l'organització. Llavors sí que pensem que és millor que es cregui un altre grup. Si una cosa creix massa, pues que separi i es cregui una altra.
Hi ha un administrador que porteu un Excel, els torns en què heu d'anar, o això porteu entre tots?
Sí,
o hi ha algú que s'encarrega més de l'organització administrativa?
No, hi ha gent que s'encarrega més, que formen part de les comissions que es van crear en un primer moment, i pues, que sí, s'encarreguen de... Bueno, cadascú fa la comanda l'última setmana del mes, fa la comanda per al mes següent. Això...
De les 4 setmanes.
Sí, cadascú, bueno, té l'obligació, pues, d'entrar a internet i fer la comanda. I, però hi ha unes persones que s'encarreguen, pues, que l'Excel estigui bé, si hi ha algun error o el que sigui, d'enviar aquest Excel a les falleses quan està ja la comanda feta, i també, pues, de, a vegades de controlar que la gent està al tant de quan li toca fer l'entorn i aquestes coses.
Llavors, per a formar part d'un grup de consum, seria com reunir com a mínim a 15 persones, no? Si una persona vol formar part d'un grup de consum, hauria parlar amb com a mínim 15.
Sí, més
o menys. I com s'entra en contacte amb un productor ecològic de l'àrea metropolitana o de la província de Barcelona? Hi ha alguna llista, alguna web amb agricultors ecològics amb què es pot contactar, o s'ha d'anar boca a boca?
Bueno, hi ha una red de pagesos que fan agricultura ecològica, que entre ells sí que es posen en contacte quan algú, per exemple, se li acaba alguna cosa, doncs a vegades t'ho porten d'un altre, d'un altre pagès que el té el mateix i s'ho passen entre ells.
Recordes el nom d'aquesta web?
No.
Bueno, jo buscaré, pues... buscaré per quan faci el programa aquesta tarda.
Sí.
A veure si ho trobo i ho dic en el programa.
Sí. Després, hi ha una... Bueno, en aquesta associació PAM a PAM sí que tenen una web a tots els grups de consum. També podria estar bé, pues, contactar amb un altre grup que ja funciona i
que us expliquin com es fa.
I explicar, sí.
Que us expliquin com es fa.
Sí.
Potser la pitjor part és lo del local, no? Perquè s'ha d'aconseguir, si no aconsegueixes un de gratuït d'un centre cívic, has de comptar que un dels 15 tingui algun local o algun garatge que es pugui utilitzar, i si no s'hauria de llogar. Aquí està...
Sí, jo conec aquí un que està... al coll, hi ha una cooperativa
i lloguen un local per a...
un local, i llavors han de pagar al mes 4 euros o sí. Cada unitat de consum ha de pagar al mes 4 euros per pagar el local.
Sols 4 euros?
Crec que... Bueno, segons el mes, perquè si són més baixes o més altes, aquí em van dir que... No sé, queden entre 4 i a vegades potser 8 euros o així. No sé,
vale.
Oscil·lava.
I també són d'una vintena de unitats?
No sé ben bé quantes són aquí. Perquè aquesta cooperativa sí que tenen més productes, tenen productes de neteja, tenen moltes coses. Suposo que tenen més proveïdors diferents i són més grans, llavors no sé ben bé quantes famílies són, això no ho sé.
Bueno, estic pensant que si es reuneix un grup de gent i no aconsegueix una sessió gratuïta en un centre cívic, hi ha centres cívics que lloguen per hores, llavors es podria fer un lloguer molt barat.
També.
Clar, seria una mica estrany, perquè no seria per fer una xerrada, és deixar una aula amb taules i projector, i no és per a fer cap xerrada, és per a omplir-ho tot de verdures, però... Potser es podria fer, no? Si no es troba cap centre cívic.
Sí.
És una manera de resoldre de manera barata.
Sí, sí.
Bé, doncs sembla bastant fàcil, no?
Sí, no és difícil, no.
Bueno, Arguinya, doncs crec que amb això ja està tot. Hi ha alguna cosa que no t'hagi preguntat que t'agradaria comentar?
Pues, a veure...
Sí, està gravant ara mateix.
Bueno, i un altre avantatge d'això és que es fomenta també la relació entre la gent, no? Entre la gent del barri, i també una relació de confiança entre els productors i els consumidors.
Uh-huh.
I bueno, al final és pues, una eina també per transformar el món i el consum, no? És una acció política al final. I bueno, jo ho trobo interessant i penso que si això s'estengués més, doncs bueno, seria un cop també.
Baixaria molt la contaminació, baixaria el poder de les empreses d'alimentació grans, perquè clar, quedaria de partit entre petits productors.
Clar.
Baixaria la contaminació de l'aigua per pesticides, sí, tindria una incidència gran.
Sí.
Molt bé, doncs us animem a intentar conformar grups de consum, o si no trobeu 15 amics, com a mínim anar a les verdureries ecològiques. I doncs això, ara parlarem una mica més en el programa. Gràcies.
Bé, esperem que l'entrevista l'hagi trobat interessant. El programa el van fer en directe el vespre de dissabte a les 8:30, però després quan la Berta el va penjar va veure que faltava la majoria, a partir de l'entrevista faltava tot. Llavors hem enllaçat l'entrevista i ara us explico una mica respecte a aquest tema del consum cooperatiu i connectat amb un productor i que és un consum ecològic de proximitat. Doncs vas dir que buscaria per al programa, per al podcast, una web de petits agricultors ecològics de l'àrea metropolitana de Barcelona o d'on fos. No he trobat res d'això. El que he trobat és un article que està penjat en el podcast on explica com, a grans trets, com fer un grup de consum d'aliments ecològics, i és més o menys el que ha explicat l'Arguiñe, el que hem explicat entre l'Arguiñe i jo. Bàsicament l'Arguiñe. Res, arribes a un punt en què quan vols un agricultor, si no vols contactar ja amb una cooperativa agrícola, en què per això no cal segurament que constitueixis com un grup de consumidors, perquè ja té un servei de portar-te la cistella a casa i ja està. Si vols començar amb un nou agricultor, doncs has d'acabar contactant o fent boca a boca, preguntant als altres grups de consum si coneixen algú o si el seu mateix agricultor necessita treballar per a més gent, o potser contactar amb els sindicats agrícoles o amb les cooperatives agràries. Al final has de fer una feina de boca a boca i de anar a llocs i preguntar a la gent. I per últim, us he esmentat una notícia que és a RK Leor, que crec que és un barri d'Àlaba, on hi ha un projecte autogestionari d'ocupació de les vivendes i de creació de serveis, de fer pa, de cuidar els nens entre tots, etc. Un projecte autogestionat en un barri d'Àlaba que és interessantíssim, que no es dona temps de comentar-ho ara, però ho farem en el proper programa. I això és tot. Gràcies per la paciència i esperem que ens escolteu d'aquí a 2 setmanes també. Adéu.